Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
12:08.
Rafa.
Digue'm.
Quant de temps feia que no coincidia. Merda, no m'ha sortit bé, perdó. Hi havia massa lletres.
No t'he encaixat el vers,
no.
No,
l'he volgut improvisar, però no, no m'ha sortit
però la,
bé.
Però la intenció estava allà.
Que feia molt que no ens trobàvem ara tu i jo.
És veritat. Bueno, ens trobem sempre per aquí, quan arribes, quan marxes, ens anem veient.
Et veig des de fora.
Però aquí a l'estudi, avui, perquè Joan, bueno, que no ho hem explicat als oients, potser algú està preocupat. Joan ha tingut una petita indisposició, ha començat el programa i ha marxat cap al metge, però és una cosa petita, segurament. Si tot va bé, el tindrem aquí demà.
I tant.
I si no, que descansi, que descansi el que hagi de descansar, evidentment.
Ai, sí.
Només faltaria la salut.
El primer.
Salut és el
primer. Ara et venia escoltant que parlàveu de coses de salut.
Ai, sí.
El primer, absolutament.
Salut natural per tothom. Mare de Déu, mare de Déu. Si hem fet recomanacions, com a motos. Anem com a motos.
Home, però
espai.
És que és superimportant.
Clara Luna.
Digues-me.
Persona que sap molt, sap de cantar, té aquesta voluntat de fer-me cançons quan ve aquí, que jo valoro moltíssim. Com estàs?
Molt bé, una mica calorada.
Ara, ara ho comentàvem.
Però
és tremendo,
també és feliç perquè l'època de la calor implica vacances en algun moment.
Això sí.
No? I això ja, ja em dona un puntet
per
més de bon rotllo.
Per mi és contradictori, perquè les vacances a tope, però la calor no tant.
Ja, ja, ja.
Per tant, jo el que estic, jo busco constantment refugis climàtics, encara que siguin petits, a casa.
Clar, de fet, jo com a bona cantant,
no,
l'aire condicionat no és el que més ens agrada, eh?
Això vosaltres ho teniu molt present i, de fet, nosaltres, els locutors,
bueno, de fet, també,
també
sí,
ho hauríem de tenir present, però jo no. Jo,
no, ja... però clar, és que a vegades és, la calor és tan forta que
no
dius,
puc.
És igual.
No puc.
Me deshidrato, d'igual.
Però vosaltres ho heu de cuidar més perquè és més artístic, jo crec, que encara que nosaltres. Per tant, entrem en matèria. Va, tenim minuts per endavant per fer la nostra secció aquí amb la Clara Luna, la veu Clara. I avui ens portes un tema que em ve molt de gust perquè és una cosa que s'ha fet tota la vida. Que darrerament jo crec que està inclús, no sé com dir-t'ho, més de moda que mai. No? Que
les... Tu creus?
No, les col·laboracions...
No, sé.
No s'està perdent, tu?
No, s'està perdent, és però que... no sé si és més ara que abans.
És que igual estic confonent o he confós el tema col·laboració amb duet, que són coses diferents. O sigui, ara de
poden anar juntes, eh? Sí, tu pots col·laborar amb algú i que aquest algú et plantegi un duet.
Sí.
O que no, o que sigui una col·laboració amb molta altra gent.
Clar,
el que jo us porto avui és duets.
Un duet és una col·laboració, però una col·laboració no ha de ser un duet. Poden ser altres coses.
I a més t'afegiria una altra cosa.
Encara
una,
més matisos?
Sí, encara més matisos. Vale. Un duet pot ser que jo et demani a tu que col·laboris amb mi.
Sí.
No? Això seria una col·laboració en forma de duet. Però i si la nostra discogràfica diu vosaltres dos heu de fer un duet... Ah, aquí no hi ha. O sigui, jo no t'estic demanant que col·laboris.
No, aquí hi ha.
És una feina.
És una feina més, exacte. Està bé, està bé.
Sí, sí.
Bueno, doncs mira, del concepte duets, si ja hem tret coses.
Vaja.
Està molt bé.
I no les havia, aquesta no les havia apuntat.
T'anuncio que tenim una mosca a l'estudi.
Bé,
perquè ho sàpigues, perquè no t'espisti, perquè la tenim des de primera hora i mira, aquí continuem nosaltres fent-nos companyia. Els oients ja ho saben, que ja ho hem comentat abans. Per tant, estic a les teves mans.
Doncs mira, avui et vull parlar del tema duets i què passa quan hi ha quan fas un duet amb algú. Nosaltres en l'argot musical parlem del terme empastar. Quan les dues veus...
Empastar.
Sí, com si fos un empaste d'aquests.
És que hi ha veus que empasten molt bé.
Ara, exacte. Què voldria dir per tu empastar?
Doncs que l'harmonia de les dues veus és com molt agradable a l'oïda. És
bé.
A dir, hi ha una bellesa... són dues veus diferents, evidentment, no hi ha dues veus iguals, però d'alguna manera... És com fent una analogia de la cuina, hi ha aliments que van molt bé amb altres aliments.
Perfecte.
No? I altres que dius, doncs, això... Nocilla i chorizo, com que hi ha gent que li agrada...
D'acord, però n'hi ha de salats i dolços que d'entrada diries, ai, contrasten però casen bé.
Sí, exacte, també
doncs
passa.
És exactament
doncs
la mosca, això.
Igual. Mira, et diré una cosa, perquè jo tota la vida... Ara et deia abans d'entrar en directe que la meva cultura musical no és tan internacional, perquè a mi m'ha agradat molt la música en castellà i els cantautors, que ja t'ho he comentat.
I tant, me'n recordo.
I jo recordo
que ets molt fan del Canca.
del Canca i d'altres, no? Jo, sobretot, per mi, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, tota Vaya. Aquesta gent, tota aquesta colla de creadors, Ismael Serrano també, m'agraden molt. I jo recordo un disc que es diu En Blanco y Negro, de Pablo Milanés i Víctor Manuel. Pablo Milanés i Víctor Manuel, atenció, que no l'hauràs escoltat perquè és de fa molts anys i igual està una mica...
Però si he sentit alguna coseta.
Segurament, segurament. Doncs aquests dos, clar, fan canten uns la cançó de l'altra, el que es fa, no? Mm-hmm. En aquests concerts a dues veus, que són dos creadors. Doncs quan ells canten junts, que hi ha diverses cançons en aquest disc, sempre he pensat, m'encanta la cançó, m'encanta que estiguin junts, perquè al final es nota l'amistat i el respecte mutu i tal, però aquestes dues veus no empasten.
Ah, vale.
Sempre he pensat que musicalment Pablo Milanés, que és molt melòdic...
És que, clar, això pot passar.
Sí.
Clar, pot passar. Certament, és el que dèiem. Jo, ara no tinc la veu del... No, sí que les tinc al cap. Una veu més neta i una veu una mica més esquinçada, a vegades poden empastar bé o no, o un timbre més agut amb un altre més greu, no? Que això, de fet, us he portat exemples de tot perquè ho veieu.
Perfecte.
O una veu més gran i una veu més jove, no? Quines maneres de fer tenim. I, de fet, m'agradaria dir-te que cantar a veus, per mi, és un gustarro immens. És una de les coses...
A tu t'agrada,
A mi em flipa. Molt. O sigui,
i no és complicat, no se't fa...
És complicat perquè tu has d'estar cantant i alhora escoltant. Uh-huh. Tu imagina't que els dos parléssim alhora, si diem el mateix text, però que tu estàs pendent del que tu estàs dient i alhora has d'estar pendent del que està dient l'altre, com ho diu. A on t'atures tu, a on s'atura l'altre, com respires, quina és la intenció.
Sí.
És una de les connexions amb un altre so, amb una altra ànima, no? Amb una altra persona, que quan casen a la perfecció i flueix, per mi és una de les sensacions més immenses i agradables que he viscut mai.
Meravellós.
Vull dir que en tots els meus discs sempre hi ha una col·laboració, un duet.
Un duet.
Cert.
I a més, clar, en aquest cas em portes molts exemples, ara entrarem de seguida, que ja no només és a dir, ara estic pensant en un altre dels meus referents i obsessions, que és Joaquín Sabina, que sempre té una segona veu, Olga Román, per exemple. Clar, aquí no és un duet, perquè és una segona,
és una
veu,
segona veu
que l'acompanya, complementa, és com un altre instrument que sona a la cançó, que és la veu de la tal, no? Llavors, i dic, bueno, clar, amb Sabina qui pot empastar? Ningú. Justament aquestes cantants que porta ell, que li fan les segones veus, queden molt bé.
S'ajusten molt bé.
Però perquè estan molt atentes, és a dir, ell mana i l'altre bata. Però tu em portes exemples...
Jo et porto d'altres
exemples
i vaig pensar en aquest.
Tota personalitat. Les dues tenen molta personalitat.
Ja, exacte.
Les dues veus.
Deixa'm fer-te una pregunta, perquè abans m'has dit, amb el cas aquest que tu deies del Pablo Milanés, que què es percep des de fora quan tu veus, quan tu escoltes un duet? Perquè jo m'he apuntat, es percep la generositat de cada artista, no? Com l'artista li deixa pas a l'altre. O es percep la seva personalitat, el seu sentit de l'humor, la seva sensibilitat. Tu creus que aquestes coses es perceben quan hi ha dues persones i fem com el contrast o inevitablement comparem les dues persones?
Jo crec que en aquest sentit el que es percep, a veure com t'ho explico, és si entre ells dos hi ha una química o no. La química. Jo el que més percebo és la química.
Okay.
És a dir, que s'entén per química. Que es respecten, que estan a gust l'un amb l'altre, que els hi agrada la música que fa l'altre, no?
Exacte.
I que li agrada la cançó... O sigui, s'està cantant una cançó que normalment és de l'un o de l'altre, i en aquest sentit, si li agrada la cançó o no, si la fan seva.
Bé, anem molt bé.
Val.
Molt bé, Rafa. Bueno, el punt de partida és perfecte.
Que quedi clar que és el que em surt de dins, eh? No
vale.
A més, li he dit, té el guió i em diu, no, jo tinc un altre diferent.
Jo tinc més informació.
Per
comencem
tant,
amb el
més.
Primer tall.
Va,
és el Here We Go Again, de Ray Charles i Norah Jones. Super. Aquí ja els hem vist els dos, eh?
Sí, sí.
Què et semblen? Això és Here We Go Again, de l'àlbum Genius Love Company, que és del 2004. De fet, és el darrer treball discogràfic d'en Ray Charles, perquè va morir l'any següent. Si no m'equivoco, eh? Sí, sí, va morir l'any següent. Recordo que Ray Charles és de Georgia, va néixer l'any 1930, és cantant, compositor, pianista i un dels més influents en el món de la música. De fet, l'anomenaven el geni, no?
Sí.
Ell va quedar sec de petit, segurament per culpa d'un glaucoma.
No, això i... no ho sabia, però tenia la imatge amb les ulleres de sol. Sí, no sabia que era sec.
Sí, 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 de petitet. I a la seva biografia queda com molt clar que les seves vulnerabilitats són l'heroïna i el sexe.
Val. Pam. Per tant, és una persona... Bé, addicte.
Exacte, addicte. Exacte, sí, 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 sin más. Sí. Ell va combinar el blues i el rhythm and blues i el gospel i això el va fer com una mica pioner de la música soul.
Uh-huh.
En aquest cas, va arribar a un punt de la seva carrera que suposo que ja ho havia fet tot, no? I ja li havien donat tots els premis a guts i per haver,
sí.
I va fer un disc amb duets. I en aquest tema va triar la Nora Jones, que justament començava a despuntar en el món de la música.
Uh-huh.
I la meva pregunta és... Quan tens... O sigui, arriba un punt en la teva carrera, que ja quan tens certa edat,
sí,
i vols seguir estant de moda, o que se segueixi parlant de tu, t'has d'ajuntar amb gent més jove? Tu
mira,
què opines d'aquesta...
Jo opino que una cosa segurament és la sensibilitat de l'artista i una altra serà la sensibilitat del negoci. Penso,
exacte,
eh? Penso.
Exacte.
És a dir, jo i després hi ha circumstàncies. Ara, de sobte, m'ha vingut al cap un moment musical en Operación Triunfo, en les darreres edicions que s'han fet, en què, de sobte, Rafael, que és gran, és el gran Rafael.
El gran Rafael,
jo soy aquel,
sí,
jo soy aquel. Va anar a aquest programa i va fer una cançó amb els Triunfitos, que són tots jovent, no? Són tots gent jove. I jo vaig pensar, quina barreja més boja, perquè ell té un estil tan marcat i tan tal... Va quedar bé.
Va quedar bé, segur.
Va quedar bé perquè ell té molta personalitat i ells estaven com encantats d'estar amb ell. Que jo, sincerament, si fos jo, si jo hagués estat Ray Charles, que no és el cas, o un gran artista ja en la mocedat de su vida... Jo crec que no, m'ajuntaria amb una persona jove.
Mm-hmm.
Si el sentit és aquest, eh? El sentit és, bueno, aquí m'enganxo a les noves modes per captar
clar,
un altre públic.
Clar, clar, jo
no
ja he posat una premissa que ni sí, la sé i me l'he inventat.
És
vull dir, igual
perversia.
Sí, exacte,
perversia,
exacte, sí. Sí, he sigut perversa. Sí. Igual ell simplement estava absolutament embadalit amb la veu d'aquesta noia, que és molt guai.
És que sonen molt bé.
I sona molt maca la seva combinació. Sí. És com la veu de l'experiència i la innocència de la joventut.
Uh-huh.
A mi aquesta combinació em sembla superinteressant.
Sí.
Seguim amb dues divas del pop, que són Whitney Houston i Mariah Carey. Què me'n dius?
Mira, el que deia al principi, jo crec que són dues veus d'aquestes que tenen, que empasten molt bé.
Sí, aquestes dues, a més, tenen moltíssimes coses en comú.
Clar.
Són dues veus molt poderoses, molt elàstiques a nivell de floritures vocals,
sí,
i amb unes projeccions brutals.
Sí, sí.
Aquesta cançó...
El moment de la pujada...
Ja. No? Ara parlem d'això, també. Va. És que volia fer...
T'escolto, vinga.
Mira, aquesta cançó està composta per la pel·li El príncep d'Egipte, de DreamWorks, el 1998.
Va.
El productor va ser Babyface. I va guanyar l'Oscar a la millor cançó aquell mateix any. I parla de la infinitat de coses bones que et passen quan creus. Us he agafat aquest tall perquè és el moment de l'arranjament vocal en el que les dues veus van juntes i van fent-se com... Es van picant l'una a l'altra, no? Com per interaccionar, perquè al començament de la cançó primer canta una, després canta l'altra.
Sí.
I es van com cedint l'espai fins a que, pum, les dues estan en el mateix lloc. I aquí, a més, entra la força d'un cor de gospel amb aquesta pujada de to, que, clar, mira, pèls de punta només
totalment,
de recordar-ho.
Totalment, sí.
Però, clar, estem parlant de dues divas. Recordem el concepte diva.
Ah.
Tu creus que divas generoses és un oxímoron en si mateix?
Sí, és un oxímoron totalment, és a dir, és una contradicció flagrant. El que passa que jo crec que són tan divas i són tan conscients de que són tan divas que no els importa que hi hagi una altra diva perquè no els hi traurà el lloc. M'explico el que vull dir?
Vale.
És un punt de dir, sí, és a dir, val, sí, com a mínim estarem a la mateixa alçada.
Clar, una diva és una cantant amb una veu excepcional i un fort caràcter i unes exigències per actuar i en tot el que fa en la seva professió.
I tant.
Llavors, imagina't dos...
Un xoc de trens.
És un xoc de trens, però que poden... Que si aconsegueixen anar a l'hora, el resultat és impressionant.
Bueno, el que m'he escoltat, impressionant, sí. M'agrada molt la pregunta que has... Aquí sí que tinc la pregunta. Si tu poguessis demanar alguna extravagància per actuar...
T'he dit que em fessis aquesta pregunta perquè jo no en soc gens d'extravagant. Segurament no soc gens diva. Però he sentit...
Hauries d'anar ja pensant en alguna cosa.
M'han explicat tantes coses, managers que conec, road managers que conec, doncs de personatges com... Com es diu aquesta? Oi, se m'ha anat al cap, el director de cine que toca el clarinet.
Woody Allen.
Me n'han explicat tantes extravagàncies de que l'anaven a buscar a l'aeroport i estava prohibit que passessin per sota de cap túnel. O de cap pont.
Bueno, és que jo crec que... Mira,
com ho fas? Com portes de l'aeroport de Barcelona a l'hotel Casa Fuster?
No ho sé.
Aquest bon home sense passar per sota de cap...
No, és molt fàcil, l'enganyes. Ho portes
en helicòpter.
No, en helicòpter o amb un cotxe amb els d'allò tintats.
Exacte.
Que no ve girero. Tranquilo, senyor Allen, que no passarem...
Que no està...
Però sí, estàs passant. No ho sé, en aquest sentit a mi em crida molt l'atenció com es pot arribar... Bueno, no sé, suposo que també és... Jo quan escolto allò de... És que no ha sabut gestionar la fama, que és una cosa que m'he escoltat mil vegades. I en aquest sentit, no és que no sàpiguen gestionar, no? Parlem del divisme aquest de dir jo per estar a gust he arribat a un punt en què si no tinc 12 rams de flors i aigua oxigenada de no sé quina marca. Oxigenada no.
Jo suposo que n'has passat de tants colors que al final penses, ostres, uns mínims. I aquests mínims són...
Bueno, clar, per a cadascú són uns mínims. No ho sé. Però has de pensar-te alguna cosa, eh?
Ja, tens raó. De fet, m'ho han dit moltes vegades.
Encara que sigui...
Hauries de demanar alguna extravagància dintre del rider.
No, però senzilla, una cosa sorprenent, en plan... Ous durs.
Exacte,
exacte. I també dos huevos duros, li has de dir a la gent.
Allò, que hi hagi tovalloletes per canviar-se, per no sé què, per refrescar-se, aigües, i dos ous durs.
T'imagines que ara conegui Clara Luna, la de los...
Mira,
i com ets Clara...
Exacte.
Però, ja has de dir, però sou la Clara.
Escolta, prenc nota. Mira, escoltem el tercer tall, que és un dels que més m'agraden a mi de la història dels duets.
Vinga. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me.
José Matos s'està enamorant.
És que és tan bonic.
No sé de qui. Bueno, sí que ho sé de qui. De Nat King Cole.
És que és tan preciós, això. Mira, aquesta és una cançó enregistrada per Nat King Cole el 1951 i al cap dels anys el director musical d'Elvis Presley va tenir la idea de... Escolta, per què no fem un duet
virtual
entre Natalie Cole, que en aquell moment ja era adulta, i el seu pare, que havia mort.
Increïble, eh?
Uau, és molt guai, no?, que la tecnologia ens permeti fer aquestes coses, o que algú tingués la idea d'escolta, anem a ajuntar-ho, això.
És que em sembla...
És la filla i el seu pare, és molt bonic.
És ciència-ficció pura, això. I s'està fent, eh? S'ha fet i es pot fer. I ara, avui en dia, es poden fer coses visuals, inclús, i que...
Això és el que jo em plantejo. De fet, aquesta és la meva pregunta. Què passarà més endavant? Saps què m'agradaria a mi que passés?
A veure...
A mi m'agrada molt anar a concerts, però hi ha una cosa dels concerts multitudinaris, que és que la gent, quan hi ha molta gent, m'atabalo molt. Llavors jo no gaudeixo de la situació.
Ja som dos. Vale. A mi em passa molt, sí.
Doncs m'imagino podent estar jo a casa, en una... Jo què sé, imagino tenir una sala, per exemple, que sigui com la sala
com
de coses virtuals.
Com aquells que tenen cinema a casa, doncs la sala de concerts.
Però que jo entri i que, no sé si em posi unes ulleres o un trajo, no sé, que visqui la sensació d'estar en un concert en directe,
però amb la gent justa.
Però, exacte, o sabent que no, que estic a salvo, diguéssim, que no em passarà res, que exacte. No m'entrarà cap...
Ui, però això al cervell és molt complicat d'enganyar. Igual hauríem de dir, doncs mira, 20 persones... Que sigui un concert.
Ja, però si vols aquella intensitat d'un concert no és, més gran...
No, clar, és que també vols tot. Vols que no hi hagi gent, sentir-te bé, però que hi hagi gent perquè la intensitat, home, no? S'ha de decidir. No, no, però és que és el tema de la tecnologia, i mira, ho estem comprovant, perquè això fa...
O fer-me invisible! Aquesta seria una altra, també. Anar a un concert però que jo fos invisible.
També.
Que llavors no calgués que interaccionés amb ningú.
Exacte. Sí, uix, pots fer-te invisible, Clara Luna. Si tu quieres, puedes. Puedes conseguir-lo tot.
Aquest duet, a mi, és que a més el vaig escoltar de petita
increïble.
Perquè els meus pares tenien el casset a casa juntes.
Jo també. Clar, és que ho estava pensant. Tothom tenia aquest casset.
De la Natalie Cole.
Amb la cara d'ella. No? Veritat? Sí, sí.
És que aquell disc és molt bonic. Mira, el que t'he portat a continuació és un dels duets que en els últims anys em va cridar més l'atenció, perquè va ser escoltar-lo i dir però aquesta paia és increïble. Ai, Tony Bennett i Lady Gaga.
Escoltem-la.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why.
Es que mira que ya te digo, no son más internacional, etcétera, etcétera, pero justamente Lady Gaga, tot i que no sóc un fan incondicional, em té molt seduït.
Per què?
Perquè li veig com una personalitat molt forta, molt marcada...
Molt diva.
Molt diva, però a la vegada... Que s'ho pot creure, saps què vull dir? Perquè és molt bona.
Ja. Yeah.
No sé.
I
a més ara que està fent incursions al cinema, que m'agrada moltíssim...
Ha fet de tot aquesta noia.
És que ho fa molt bé, també.
Sí, sí, és un person, jo crec.
Ara és la nòvia del Joker.
Ah, és? Ah, mira, no
sí,
sabia.
Sí, imagina't. Bueno, sí.
Aquest tema és The Lady is a Tramp, i això és d'un disc del Tony Bennett, que és el crooner, no?, un dels crooners del jazz. I ella com a diva del pop. Llavors, és un duet, no? En aquest disc recordo que hi ha altres duets de Tony Bennett, per exemple, amb la Amy Winehouse, amb tot de gent.
Sí.
I aquest tema és del musical Babes in Arms, de Richard Rodgers, un dels grans compositors de musicals. Tony Bennett va néixer l'any 26, va morir l'any 2023, va ser soldat d'infanteria en etapes finals de la Segona Guerra Mundial, va guanyar... crec que està equivocat aquí, no són 119, crec que són 19.
Val.
És una bestiesa, 19 premis Grammy, que ja són molts.
Perfecte.
Lady Gaga, per altra banda, neix el 1986 i amb 19 anys treballava ja com a compositora en una empresa discogràfica i de sobte va cridar l'atenció la seva veu, vull dir.
Sí, i tant.
Però ella ja estava com des dels 13 anys fent petites incursions. Ella va néixer a Nova York també i estudiava en escoles de Nova York. Mm. Els seus pares li van dir, bueno, vale, apostem per tu i posa't amb la música, però anem a veure què passa, no? Va entrar en una escola superior de música i al cap d'un o dos anys és que ja havia cridat tant l'atenció que ja estava com començant a fer...
Bueno, és aquest talent desbordant que no cal ser cap geni per donar-te compte que tens davant un fenomen, no?
Però, exacte, però és un talent, i bé com tu deies abans, que a més té molta formació al darrere, no és només instint i a veure què passa. No, no, és que ho notes.
Talent més formació.
I jo quan vaig sentir aquest tema de The Lady is a Tramp vaig pensar, ok, Tony Bennett swinga, no?, que és un dels conceptes que et fem servir en el jazz. Vale, sí. Però és que la Lady Gaga swinga moltíssim.
No es queda enrere,
o sigui, té un fraseig, té una interpretació, i el vídeo és molt graciós perquè realment es veu la personalitat d'ella, que se'l menja, i ell es deixa menjar absolutament.
Home, clar, i amb tot el gust del món.
Sí, sí, sí.
Mola aquest duet, i també Lady Gaga, si em permets, una de les meves favorites. I el següent, que em ve molt de gust.
Ah, aquest t'agrada,
eh? Sí.
You are the one that I want.
Sandy?
Tell me about it, Stud.
I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying.
You better shake.
de sobte, aquí a l'estudi, eh? Tant de Clarina com a mi se'ns ha posat un cabell de gomina, automàticament.
I ens hem posat a ballar.
I una de les peces musicals, jo crec, més interpretades a les cases de colònies. No? Fem el darrer ball i alguns faran de John Travolta i altres de Vivian.
És tan icònic, aquesta pel·li i aquesta cançó. La línia de baix és tum-putum-putum-putum-putum-putum. És que te'n vas directament allà. I a mi em dóna bon rotllo.
I si parlem de les veus, John Travolta sempre m'ha cridat molt l'atenció. Aquesta veu tan neta, tan juvenil, tan aguda que té, no?
Sí.
Com que no li... Clar, tu el veus ara, fet un... Està desmillorat.
Està
desmilloradet. Tot i que té molta personalitat, i a mi encara ho veig, John Travolta. Però com que no li encaixa, a mi no, visualment no m'encaixa.
El timbre aquest agut,
sí,
a mi sempre m'ha fet riure molt que tingués, sí, aquest timbre agut, perquè a més afina molt bé, timbra molt bé, té molt bon tempo, no sé, sempre m'ha fet riure, i a mi quan algú em fa riure m'agrada, sí, ja d'entrada, m'ha guanyat.
És simpàtic. I té aquesta... Bueno, i després de l'Ivan i Tot John ja ni diem...
No, clar, ella és com la perfecció vocal, no? I llavors ell és més una mica el payasete, anem
a dir,
no?
Va jugant.
Però és un palet més estrident, però és molt ben articulat, amb caràcter rítmic... I ella és més melòdica, no? Tenim aquí els dos contrastos de les dues veus.
Un duet fantàstic que tenim a l'imaginari, jo crec, de generacions, sí, i que ens agrada moltíssim. Tenim encara tres tasques per endavant. Com a mínim farem el següent.
Sí, fem el següent, que jo crec que així hem vist una barreja interessant,
perfecte,
de duets.
Perfecte,
el proper que us porto és un que em posa els pèls de punta sempre, que és Barcelona, de Montserrat Caballé i Freddie Mercury.
Oh, oh.
Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze.
Tots tenim al cap el moment Barcelona, el meravellós. Sí que és cert que és una barreja com molt boja, no? Montserrat,
sí,
Caballé més Freddie,
sí,
Mercury.
I exacte, quan estava preparant la secció me'ls escoltava bé i pensava, jo sí que hi veig una intencionalitat de tots dos en voler encaixar, tot i sabent que venen de llocs molt diferents, no? La lírica i el pop-rock.
Sí.
Hi ha moments en els que Montserrat Caballé no pot evitar fer un tipus de fraseig perquè ho ha fet tota la vida.
Home,
i és la seva professió.
La lírica total que li surt.
Exacte. I en
aquí,
canvi...
Aquí tenim Barcelona, puja això.
El tipus de vibratos, no? Com, tot és com molt diferent. Sí. És un contrast entre dolç i salat, però que pot agradar-te.
A mi sí, a mi m'agrada, perquè a més ells van cultivar una amistat també molt curiosa.
Això diuen, sí.
Diuen, i jo crec que es nota en la interpretació, a part del moment històric que representa i que tothom tenim al cap,
sí,
no? Aquestes Olimpíades.
Per mi aquest duet és un dels duets que estèticament potser no m'agrada massa, t'he de dir.
És molt boig, és boig.
Però m'agrada molt veure que es donen de la mà, saps? I que diuen, ei, anem a intentar-ho. I ja només això, que dues persones vagin a intentar fer una cosa amb tot el carinyo del món, em sembla, em posa els pèls de punta.
Meravellós, sí senyora. És d'aquestes coses que a priori diries fracassarà, no té cap sentit,
ja.
I resulta que no, que s'ha quedat com una icona de la
clar,
música.
Jo tinc la imatge de veure això per la tele,
home,
mirar pèls de punta.
Jo també, jo tenia 12 anys, però ho recordo perfectament.
Clar, jo igual.
Sí. No em sembla la mateixa quinta?
Any 80.
Uix, el millor any per néixer de tots els temps.
Així que, quin t'ha agradat més? Així ràpidament, pim-pam.
Doncs jo crec que em quedo per el meu... Mira, amb el primer, el de Ray Charles, m'ha agradat molt.
És molt bonica aquesta cançó.
I el de Tony Bennett i Lady Gaga, perquè els altres ja formen part del meu imaginari.
Ja els tenies...
Ja els tenia molt fitxats.
Sí, sí,
el
sí.
De Tony Bennett i Lady Gaga, perquè Lady Gaga jo crec que me la posa on sigui.
Jo em trec el barret,
estic
d'acord amb tu.
Clara Luna, plaer enorme.
Igualment.
Secció que m'ha agradat moltíssim. I res, ànims amb la calor. I ens trobem d'aquí 7 dies per fer de les dans. Esperem que amb el Joan Trias. Clara, mil gràcies.
Petonarro.
Petita pausa i tenim amb nosaltres a Mike Aquarius i el seu llibre El Chico de la Gorra.
Barcelona.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Seguim endavant i ara us volem parlar del Chico de la Gorra, que és la primera novel·la del creador de continguts Mike Aquarium, que ha rebut amb una, que ha debutat, perdó, amb una ficció amb aquesta història inspiracional, diferent i increïblement emotiva. Ara la descobrirem plegats. Una novel·la sobre les pors, les desesperances i les petites victòries d'una generació i que ha de trobar el seu lloc en el món sense manual d'instruccions. Una mica al que ens enfrontem tots plegats. Per tant, un llibre molt vital que segur que us interessa i us agrada. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo a ell. Bon dia, Mike.
Hola, buenos
Mike
días.
Mike Aquarium, ¿eh? Sí. Perquè que sàpigues, que sepas, Mike, que llevo toda la mañana diciendo Aquarius, porque tengo en la cabeza la bebida,
bueno.
Y lo siento mucho. Ahora me disculpo públicamente y hago acto de contrición. Me ha pegado una bronca el productor. ¡Aquarium! Acabado en M.
Digo, ya lo veo, ya. Vale. Está ahí haciendo así con la mano.
No. Sí, me tiene marcadísimo y hace bien.
Muchas gracias por traerme a vuestro programa.
No, hombre, no.
Estoy encantado y de verdad que es un lujo siempre venir aquí a Barcelona, que desde que empecé esta locura de las redes...
Sí.
Ha sido de las ciudades que más cariño me han dado. ¿Sí? Y sí, siempre que hemos sacado alguna cosa, Barcelona está siempre ahí en número uno, en todo, siempre.
Es que Barcelona, si algo tenemos, es que el tema cultural lo cogemos todo con muchas ganas.
Sí.
Aquí
sí.
En Barcelona la gente, la cultura a tope, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, vais proponiendo, la gente como tú, creativa, vais proponiendo y aquí vamos cogiendo. Me alegro mucho de que sea así.
Es una maravilla. Y a nivel negocio nuestro, empresarial,
¿sí?
La empresa con la que contó primero con nosotros y con la que mayor parte del viaje hemos compartido y que más nos ha apoyado siempre está aquí en Barcelona, tiene sí. Aquí la sede, entonces estamos encantados.
Mirad, ahora enseguida saludamos a Judith Vallés, bueno, la saludo ya, Judith Vallés.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Judith Vallés, ahora veréis por qué está con nosotros, ahora enseguida, pero dejadme que os diga, porque aparte del autor del Chico de la Gorra, su primera novela, Mike es creador de contenidos digitales con más de 26.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, que no está nada mal, pero... El premio gordo viene en YouTube, ¿eh? Que tienes 152.000 seguidores en YouTube. ¿Lo estoy diciendo
no,
bien?
En Instagram, en la cuenta oficial, ¿no? Esto era.
150, bueno, vamos, sí. Que te sigue muchísima gente con todo lo que vas proponiendo. Porque tú haces vídeos de viajes con tu pareja, Mary, que está aquí, te acompaña en este momento. La podemos saludar. Mary, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, encantadísimo. Te hemos escuchado reír antes, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y nada, la saludo. Y además... tienes tu historia personal un poco reflejada en la novela que ahora entraremos. Escucha una cosa, tenemos a Judith Vallés, que es, como te decía antes, ha estado en contacto con tu libro y nos ha preparado el guión y digo, oye, bájate un momento, Judith Vallés, y nos cuentas cuál ha sido tu impresión sobre la novela, sobre el Chico de la Gorra.
A ver, a mí la verdad es que me ha encantado la idea, pero claro, yo no te conocí a ti personalmente, tu personaje, digamos, público en redes. Uh-huh. Entonces tengo tanta curiosidad por saber este libro, qué es real, qué es ficticio, si realmente es tu historia. Claro, porque tú al final el personaje del libro, Axel, es un personaje que al leer un poco, ojear el libro, al leer también la sinopsis, ves que tiene las mismas características, hace lo mismo que haces tú en la vida real. Entonces me encantaría saber pues qué realmente hay de verdad y qué no en esta novela y cómo es que has decidido hacerlo. Esto de primeras. Y a mí la idea esta de viajar en furgoneta
le vuelve loca.
Por el mundo, me encanta. Es un sueño realmente que creo que poca gente se atreve a dar el paso y que de verdad te admiro porque creo que es un paso muy, muy, muy valiente.
¿Axel eres tú o no?
A ver, yo cuando empecé a escribir la novela, uno cuando escribe tiene que buscar dentro. Tienes que buscar experiencias tuyas. Y aunque yo haya escrito una novela que no es una autobiografía, uh-huh, a veces es imposible huir de la realidad porque...
De tu propia historia, ¿verdad?
Claro.
Te van saliendo las experiencias.
Correcto. Entonces, yo os diría que es un 60% verídico y un 40% ficción.
Y literatura,
vale, interesante.
Has puesto ahí literatura.
Sí.
¿Hay una parte también de algo que te hubiese gustado vivir? O sea, ¿has reflejado deseos en la novela? Podríamos decirlo así.
Sí, correcto. De hecho, el personaje de Trufita.
Trufita.
La gata. Sí. Ojalá pudiera ahora mismo tener una gata como Trufita.
¿Ah, sí?
Es un deseo que...
¿Idealizas a la gata, a Trufita? Pero...
Sí, mucho. Sí, muchísimo.
Es una... ¿Y por qué? Explícame, me interesa el tema.
La idea de Trufita surgió en Portugal. Sí. Estaba con la furgoneta ahí en un camping de Portugal. Uh-huh. Y un día apareció una gata que le faltaba media oreja.
¡Ay! Y eso siempre da mucha penita, ¿verdad?
¿No? Sí, pero yo en cuanto vi que se metía dentro de la furgoneta y que se quedó conmigo una semana, y era como un perro. Tengo los vídeos por ahí en Instagram.
¿Te adoptó y a ti?
Sí,
un poco.
Sí, sí, sí. Entonces estuvo con nosotros una semana y me enamoré de la gata. Dije, esta gata me está regalando un personaje porque yo ya empezaba un poco a rumiar la novela. Uh-huh. Y llegó el momento en que nos teníamos que ir y mi mujer es muy responsable con el tema de los animales, viajamos mucho.
Claro.
Y yo había tenido gata antes de independizarme toda la vida, y ella no. Entonces, cuando uno tiene animales y uno no, es muy difícil convencer a la parte del no, y más cuando estás todo el día de aquí para allá porque hay mucha responsabilidad.
Claro, claro.
Y le dije, oye, esa gata... no la tenemos que llevar. Y me dice, ¿pero cómo no la vamos a llevar? Y dice, que es que estamos todo el día de aquí para allá, ¿qué vida le vamos a dar en una furgoneta? ¿Quién la va a cuidar cuando nos vayamos y tal? Y la mañana antes de irnos, yo iba a apostar todo por la gata. Digo, mira, yo la cojo.
Ya está.
Esto va a ser un mes de dormir en el sofá, pero bueno.
Y que pase lo que tenga que pasar.
La cojo y me la llevo. Pero vi que estaba subiendo los árboles.
¿Ah?
Vi que jugaba con otros gatos.
Y que también estaba bien allí.
Vi que estaba muy cuidada. Claro. Y dije... me la voy a llevar para empeorarle la vida, creo. Y me costó 2 días de llorar, pero me ha regalado un personaje entrañable.
Por lo tanto, Meri tenía toda la razón del mundo, ¿eh?
Sí.
Como casi siempre, no lo sé.
Sí.
Escucha, Mike, hoy presentación en Barcelona, en la librería Alibri, una librería histórica de la ciudad de Barcelona. Luego también has hecho presentaciones en Madrid, que le hiciste, por cierto, en un hostal.
En un hostal.
La presentación. Y en Zaragoza, en un camping, que
ayer.
Es un poco... Ayer. Si venís de allí, evidente. ¿Cómo han ido estas presentaciones y qué esperas de la presentación de hoy? ¿Contento de poder hacerla aquí en Barcelona también?
Estoy muy contento porque Barcelona es mi casa. La considero mi casa. De hecho, los últimos amigos que he hecho, que son familia, son todos de aquí, son catalanes.
¿Sí?
Y ayer estuvieron dos, por ejemplo, en Zaragoza, que se cogieron la furgo y se vinieron allí. Y hoy van a estar también ahí en la librería Libri.
Muy bien.
Y es un placer siempre venir aquí. Ha ido mucha gente a las dos. El primer día, el día 4 de julio en Madrid, estaba lleno. Ayer había más de 100 personas en la presentación de un libro, que no es algo habitual.
Qué bien.
Y hoy en Barcelona, a ver qué ocurre, pero Barcelona es donde menos nervioso estoy de las tres, porque como es una ciudad que me ha tratado siempre tan bien...
Lo que te he dicho.
Voy más relajado, no sé qué pasa aquí. Sí, estoy claro, muy contento.
Es que va a ir estupendamente. Ya nos mándanos un mensaje o algo y nos lo cuentas, pero que seguro que sí. Escucha, el libro tiene una historia curiosa, lo autopublicaste, lo autofinanciaste, lo pusiste a la venta en Amazon, una práctica que hacen muchísimos autores, porque como ahí está sobre oferta muchas veces de libros, no es tan fácil que una editorial se interese. Luego sí que la editorial Suma se ha interesado, visto el éxito, porque ya en Amazon ha funcionado muy, muy bien. Hay muchísima gente que ya ha leído el libro. ¿Qué inputs te llegan? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo lo valora la gente?
La gente lo está valorando como un viaje emocional. Me han hecho ellos la campaña. Es una montaña rusa de emociones. Uh-huh. Es muy difícil que no llores o rías con mi novela. Te llega. Bueno, hay gente que es un ladrillo y aún así le ha llegado.
Y has podido, ¿eh? Con el ladrillo. O sea, hay gente que es un ladrillo, es verdad, ¿eh? Sí. Madre mía, sí, de todo.
Entonces, nada, yo soy una persona que me muestro tal y como soy, soy bastante llorón. Si habéis visto los reels por ahí recibiendo la novela, tuve la caja de libros de la editorial 5 días sin abrir en la autocaravana porque era imposible, porque me conozco y...
¿Te emocionabas de abrirlo? ¿Era como un momento que te impactaba?
Sí, totalmente. Escribí a Gonzalo y a Ana, mis editores de Suma, y les dije, he recibido la novela, pero que no me atrevo a abrirla. Y esto no sé si pasa con los autores ya consagrados y todo eso, pero es que soy incapaz de abrir la novela porque me voy a desmontar. Me desmonté y lo documenté y está en redes.
¡Qué bien! Haces un unboxing emocionante de...
Demasiado.
No, nunca es demasiado, May, no digas eso.
Porque claro, has dicho que la historia a la gente le emociona muchísimo y los inputs que recibes son muy buenos. Claro, yo quería saber si realmente este libro tiene un poco de manual de instrucciones de la vida, como decías tú, como decíamos nosotros al principio,
sí,
¿no?
Sí.
Es un poco así, es como un poco como un viaje para decir, hacer un poco clic en tu vida.
Es un cajón. La novela es así gráficamente, es una persona que va a un cajón a coger el manual de instrucciones de la vida, porque ha hecho todo lo que la sociedad le ha dicho que hiciera. Ha encontrado una pareja, ha encontrado el amor.
Los cánones, ¿eh?
Eso es. Ha terminado unos estudios, ha conseguido un buen puesto en una multinacional. Y claro, cuando ya tienes todo eso, dices, ¿y ahora qué? Entonces él... tiene un sueño, un hobby, que quiere que sea, que le está empezando a dar resultados, se lo propone a su pareja no está muy por la labor y ahí empieza un poco la aventura. Va un poco por ahí los tiros.
Escuchándote y tal, es ese punto. Yo es que soy de la opinión, no digo que constantemente, porque a lo mejor constantemente es una locura. Ahora me lo valoras a ver qué opinas tú. De que en la vida hay momentos en que tienes que dar saltos. No sabes cómo te va a ir, es imposible. No sabes si esa decisión va a ser la correcta, la que te va a llevar a la felicidad, a encontrarte un poquito a gusto con tu vida. No lo sabes, pero tienes que dar saltos. A veces tienes que recoger cable y, en fin, corregir cosas dentro de lo que se puede. Pero un poco es eso, ¿no? Es el punto de decir, en esta vida hay que arriesgar, porque si no, nos estancamos. Y el agua que se estanca, se enturbia.
Sí, y a veces la vida te tiene que pegar una patada en el culo,
ahora,
como digo yo.
Tienes toda la razón. O donde sea.
Correcto.
Donde sea.
Y hubo aquí un punto de inflexión bastante serio. Uh-huh. Bueno, hubo dos. El primero fue que yo acabé en la silla de un psicólogo, porque llevaba ya 6 años combinando a nivel profesional mi carrera en la multinacional con mi carrera como creador de contenido.
Claro.
Y las vacaciones de la empresa eran para estar 30 días grabando cosas.
Madre mía.
Salía de trabajar a las 6 y estaba hasta las 11 editando vídeos todos los días, sábado y domingo también, y exploté. Exploté y acabé en la silla de un psicólogo que lo primero que me preguntó fue, pero tú, chaval, ¿cuántos años llevas sin tomarte unas vacaciones? Cuando le dije que llevaba 6 años sin descansar, me dijo, mira, o dejas una cosa o dejas la otra porque vas a explotar. Uh-huh. Y al tiempo murió mi abuela y en el funeral... mi abuela es pieza clave aquí, en el libro. Uh-huh. En el funeral vino una amiga de la familia que se acababa de jubilar con 74 años y me dijo que se acababa de jubilar y que se había pegado los últimos 60 años de su vida detrás de la barra de un bar trabajando 14 horas diarias de lunes a domingo y que solo conocía Zaragoza y un poquito de Teruel. A mí eso me voló la cabeza porque estaba ahí mi abuela, estaba esta señora, estaba la familia y yo inmediatamente dije, busqué en internet esperanza de vida en España y ponía 85 años. Y digo, es que somos una maldita cuenta atrás, que en el momento en el que naces hay un reloj que se pone en 85 en el mejor de los casos, porque a veces se para antes.
Mucho me parece, 85.
Eso es. Sí, y, sí. Y va hacia abajo. Y nadie va a salir vivo de ahí. Nadie nos va a llegar a todos. Entonces, sí, sí. Esta señora me dijo que ahora se arrepentía. Porque le estaban invadiendo y bombardeando los malditos ISIS. Y si hubiera trabajado menos, y si hubiera dedicado mi vida a esto otro, y, si, y ya es tarde. Ya tu vida se va. Es un puñado de arena que se escurre y ya no tienes tiempo de reacción. Y hemos venido aquí a vivir una vez, ¿no? Y no sabemos vivir, se nos ha olvidado.
Mike, es que, en fin, que sí.
A mí me parece muy interesante lo que has dicho de que te dedicabas en tus vacaciones, ¿no? En a grabar contenido, a hacer viajes, que al final son vacaciones, pero grabando contenido.
Sí.
Pero, claro, ahora continúas haciéndolo, pero supongo que con mucha menos presión, pero también te dedicas a eso. Claro, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo haces este balance de estoy viajando, estoy como medio de vacaciones, pero también trabajando, estoy descubriendo mundo? No sé, me parece como muy difícil hacer este balance o poner, saber cuál es el límite de una cosa y otra.
Mira, yo antes cuando estaba en la multinacional trabajaba mis 40 horas semanales. Tenía un trabajo más o menos que era llevable, pero era muy estresante a nivel mental. Y estaba todos los días en el médico, o cada semana iba al médico. Oye, me duele esto, me duele uh-huh. otro, y todo acababa igual. Un informe del médico, esto es estrés y ansiedad. Y ahora trabajo muchas más horas que antes, pero no tengo la sensación de estar trabajando.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que la parte negativa es que no sabes muy bien cuándo es trabajo y cuándo es ocio. Y mi mujer Mary me dijo, oye, nos tenemos que ir una semana ya de vacaciones. Me fui a Tenerife y acabé haciéndome viral en las Islas Canarias. Y fue un desastre.
¿Complicado escribir una novela o qué?
Para mí no lo ha sido.
Para ti no.
No, he hablado con otros compañeros, me han dicho que sí, que es parecido a un parto, pero para mí la parte fácil de esto ha sido escribir la novela. Es que la vomité entera. Lo tedioso vino luego, cuando la tenía que autopublicar y no tenía ni idea del mundo literario, de la autopublicación, de la cómo gestión. Funcionaba.
Más así. La gestión que la parte creativa.
Eso es.
Escucha, mezclando un poquito los temas, tú te dedicas a las redes sociales, hoy en día esto, bueno, está a la orden del día. Es complicada la relación hoy en día con las redes sociales, en general, de la gente. Quiero decir, ¿se saben utilizar bien?
No.
No. Pero se pueden utilizar bien.
Se pueden utilizar bien. Y hay gente que hace un trabajo extraordinario lanzando un mensaje positivo, pero hay gente que no las utiliza bien. Es verdad. Y los usuarios, aunque no creen contenido, tampoco. Los famosos haters, ¿no? Que hay siempre. Que se ponen ahí un nombre que parece un androide de...
Anónimo, el anonimato es terrible.
De Star Wars y una foto de Homer Simpson y claro, te pueden decir lo que quieran porque nadie sabe quiénes son. Pero bueno, no hay que tomárselo tampoco tan a pecho.
¿Tienes ganas de escribir más?
Sí. Te lo digo...
¿Tienes más cosas que contar todavía? ¿Las tienes en la cabeza?
Sí. El otro día hablé ya con la gente de Suma de Letras y me preguntaron. Y bueno, yo tengo una historia en la cabeza, nos tenemos que poner de acuerdo y a ver qué pasa.
Uy. Esto no se sabía, ¿eh?
No, esto no se sabía, ¿no?
Exclusiva, ¿eh?
Exclusiva. Si os gusta Mike Aquarium, pues tendréis más de Mike Aquarium en este sentido. Escucha, están sonando una serie de canciones que estamos escuchando, por ejemplo, Buscando el Mar, de Rulo y la Contrabanda. Creo que tienen bastante que ver también con tu sensibilidad y con tus experiencias.
Habéis puesto aquí dos canciones que son un tiro al alma.
¿Un tiro al alma?
Sí.
Pero un tiro de flores.
Sí.
Tiros de
sí.
flores.
La primera es de 23, de La Habitación Roja, ¿sí? Es mi banda favorita de Valencia. El primer libro que dediqué en la editorial fue para su cantante, Jorge Martí, ¿ah? Que me escribió un día y me dijo que quería leer mi novela y le dije, yo te la voy a regalar. Y nada, y su editora y la mía se conocen y se lo mandé a su padre allá a Valencia y ojalá lo lea y le guste mucho. Y el segundo, la canción es de Rulo y la Contrabanda. Mm. Yo a Rulo lo conocí el día que inicié ahí la escritura de mi libro, de su música, yo no conocía La Fuga, y me enganché. Y fue esta canción que está sonando ahora mismo de fondo, es la canción que más he escuchado mientras creaba la novela. Así que nada, un día a ver si le puedo dar un abrazo a los dos y agradecérselo en persona.
Para la próxima te regalo una idea gratis, que me has caído muy bien. En Spotify hay muchos autores que publican a la vez que el libro la banda sonora del libro.
La tengo ya.
¡Ah!
¿La
qué
tienes?
Tío, qué
sí.
Tío.
Pero no está colgada, ¿no?
Está colgada, sí.
¿En qué plataforma?
En Spotify.
¿Ah, sí?
Pues
sí.
La buscaremos, pues eso, la buscaremos. Judith,
lo buscaremos y lo publicaremos en redes sociales. Sí. Eva Cervera aquí de Cuerpo Presente, y más viva que nunca, nos hará ese favor. Escucha, ¿dónde vas ahora? O sea, hoy te quedas en Barcelona, pero el siguiente puerto que visitas, ¿cuál es?
Hoy acaba la mini gira que ¿sí? hacemos aquí en Barcelona.
Está en muchos sitios, ¿no? Parece ser, habéis ido por aquí, por allá.
Eso es.
En furgoneta.
No, he ido.
A Barcelona no habéis venido en furgoneta,
no,
me han dicho.
No, Barcelona vengo en tren, me alojo por aquí siempre y no, en la furgoneta la uso más para vivir, pero los viajes que tengo que hacer por. Los hacemos en tren o en avión.
Vale, perfecto.
Y nada, la siguiente parada va a ser editar los vídeos, que tengo un mes que editar de 30 vídeos así de Estados Unidos.
Madre mía.
Me voy al Pirineo en agosto con la familia. Y en septiembre reanudaremos todo esto con, no sé, con más cosas y más locura. Y
pero tienes que hacer vacaciones, ¿eh?
Tengo que hacer vacaciones, sí.
¿Las vas a hacer, Mary?
Te lo prometo, sí.
Haz el favor de ponerte seria, ¿eh? Que haga vacaciones.
Sí, yo estoy igual que él.
Pues ya me pongo yo con vosotros. Haced el favor, ya os llamaré. A ver qué estáis haciendo, si estáis trabajando o haciendo vacaciones. Mike Aquarium, muy bien acompañado por la gente de la editorial Suma, y también por su pareja Mary, que nos ha caído súper bien y que nos ha venido a visitar y a presentar aquí esta primera novela, El chico de la gorra. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Nos congratula esta sensación que tienes de que Barcelona te acoge siempre fantásticamente
siempre,
bien.
Sí.
Eso para nosotros es estupendo y no me extraña, porque yo creo que te haces querer. Quien lo quiera seguir, evidentemente, es muy fácil encontrar sus redes sociales y su contenido siempre es constructivo, edificante y divertido, todo a la vez.
Muchas gracias.
El chico de la gorra, que evidentemente ha venido con gorra. Mike, Mary, mil gracias y que vaya todo muy, muy bien.
A vosotros, chicos, un abrazo grande. Gracias.
Bulletí y guitarrera ahora de la caravana.